Tot anirà bé, amb Toni Marín.
Són les 4 i 7 minuts. Hem començat el programa una mica desconcertats perquè, efectivament, havíem tingut un dia de sol esplèndid, de cop ha començat a ploure i ara ha tornat a sortir el sol. Són les coses de la primavera, no? Alicia Romero, què tal? Bona tarda.
Hola, bona tarda, Toni. Pues contenta d'estar aquí, amb sol i amb pluja.
Amb sol, amb pluja. És com la política, no? Una mica de tot, no?
És a dir... de tot, sí. Depèn del dia.
Perquè em fa gràcia la senyora Romero, que és portaveu del Partit dels Socialistes de Catalunya al Parlament, i com dèiem, la vicesecretària primera... la viceprimera secretària d'Acció Política al Partit dels Socialistes de Catalunya, ha arribat com molt contenta, com molt dinàmica, i em deia... És que a Catalunya estan passant moltes coses, estan passant coses molt xules. Crec que ve ara mateix del Cercle d'Economia.
Sí, no? Del Cercle d'Economia, sí. No, és veritat que has de mirar el lloc on passen coses maques, no? I on estan passant coses xules, i és veritat que a Catalunya, per sort, tenim empresaris, potents empresàries, potents, que tenen ganes de fer coses, que estan innovant, que estan invertint. He estat aquest matí als Premis Nacionals d'Investigació, que ha donat el Ministeri de Ciència i Innovació, i que per primera vegada en 40 anys els han presentat i els han celebrat a Catalunya, a Barcelona. I la veritat és que, bueno, dels 10 premiats, pues, eren 6 homes i 4 dones, alguns catalans, amb molta força, moltes ganes de fer coses, no?, d'aquesta recerca impactin el teixit econòmic per generar riquesa i llocs de treball, i realment hi ha molt talent, no?, hi ha molt talent a Catalunya. A mi m'agrada, doncs, mirar cap allà per animar-me, no?, perquè
si mira cap a una altra banda, què és el que veu, què és el que li passa?
Si miro cap a una altra banda, penso que, bueno, pues que jo crec que tenim un govern que no acaba de funcionar, que no acaba de rutllar, que està atrapat en el seu propi relat constantment i no avança, no? I no fa i no ajuda a empènyer, no?, a reforçar tot això que està passant a Catalunya, no? Al final un govern el que ha de fer és posar les condicions perquè passin coses, és facilitar. I aquest govern no ho està fent, no? I per tant, si ho fes, encara seria molt més potent el que passaria a Catalunya.
És evident, senyora Romero, i que l'argument me'l deixa perfecte per dir-li bé, però és que amb tot el que ha passat recentment, amb tot el que s'ha filtrat, amb tot el que s'ha dit, aquella, en principi, predisposició que mostrava el govern de Catalunya, Esquerra Republicana, per formar part de la taula de diàleg, després en parlarem, etc, doncs ha vist una mica dinamitat tota aquesta història, no?
Però nosaltres creiem que les coses no s'han de barrejar. És veritat que si hi ha hagut espionatge i si hi ha hagut, doncs, aquest tipus, doncs, d'actuacions fora de la llei, això s'ha d'investigar, és a dir, hem de saber què ha passat, qui ho ha fet, no? Per quins motius. O sigui, volem arribar fins al final, és veritat, és greu el que ha passat i, per tant, hem d'investigar fins al final, però a nosaltres no ens agrada treure conclusions abans de conèixer els fets, no? I, per tant, en aquest sentit, som prudents que s'investigui fins al final i després ja veurem què ha passat i, en tot cas, es prendran les mesures o les decisions que pertoquin, no? Per això, nosaltres, això és molt important. I el que tampoc entenem és com el govern de la Generalitat barreja tantes carpetes i, arran d'això, decideix trencar les relacions, trencar les relacions amb el govern d'Espanya, i fins i tot no al Congrés dels Diputats, votar no a les mesures que es van prendre, no?, per sortir d'aquesta crisi en la que ens ha posat Putin en la guerra contra Ucraïna, doncs votant en contra de que es rebaixi la benzina, no?, o que es pugi com a màxim un 2% l'IPC al lloguer i tantes altres coses, no? Ens sorprèn molt. I ens sorprèn molt, per exemple, doncs, que avui, en els Premis Nacionals d'Investigació, on es donava premis a catalans i catalanes també, avui el govern de la Generalitat no hi ha estat. Jo crec que s'han de diferenciar les coses. Tu, com a govern de Catalunya, pots estar molest, no?, amb el govern d'Espanya, però has de ser prudent fins que se sàpiga exactament què ha passat. I, en tot cas, fer de govern de la Generalitat, que vol dir fer de govern de tots, de tothom. I avui està aquí al CCTIB acompanyant, doncs, el govern d'Espanya, que donava uns premis, i acompanyant els premiats i acompanyant a la comunitat científica que hi havia allà reunida. Crec que es barregen masses coses, crec que s'equivoquen i que perden aquest paper institucional de ser el govern de tothom, no? I crec que això, doncs, no és una bona cosa.
S'ha fet un marxa enrere en el que semblava una sintonia, no diré bona, però sí una declaració d'intencions, en el sentit en el que efectivament venien d'anys, no?, quan Madrid governava Mariano Rajoy i a Catalunya Carles Puigdemont primer, Quim Torra a continuació, que hi havia un divorci total. Efectivament vam veure una certa proximitat entre Pedro Sánchez i Pere Aragonès. Com està tot això? Com estan les relacions entre uns i altres?
Bueno, ells dos haurien de dir com estan les relacions. El que és indiscutible és que el govern d'Espanya i Pedro Sánchez té un compromís amb Catalunya. Crec que el tenia ja abans de ser president del govern d'Espanya. Un cop ho ha estat, ho ha demostrat, crec que obrint aquest diàleg sincer amb Catalunya, establint ponts necessaris, no? I establint i teixint unes confiances molt necessàries per arribar a acords, i això el govern d'Espanya ho ha fet. I és veritat que dins del govern de Catalunya no les dues forces polítiques han actuat de la mateixa manera, i Esquerra és veritat que sempre ha defensat aquest diàleg, no? Ara sembla que ho fa d'una manera molt més tímida davant d'aquest presumpte espionatge, no? Bueno, nosaltres, repeteixo, ens deia que no es barregessin tant les carpetes, no? Però bueno, en tot cas, escolta, respectem el que decideixi el govern de Catalunya, però ens sembla que evidentment l'aposta del govern d'Espanya és inequívoca a favor del diàleg, i a més que creiem que tampoc hi ha cap altra sortida més enllà del diàleg. És que molt bé, no dialoguem, i doncs com ens en sortim, no?
Parla vostè de presumpte espionatge. Aquest matí s'ha produït la compareixença, com vostè sap perfectament, de la senyora Paz Esteve, la directora del Centre Nacional d'Intel·ligència. Sembla que hauria admès que efectivament s'ha investigat una vintena de persones, és aquesta la dada que corre ara mateix, amb autorització del Tribunal Suprem. Està justificat això?
Doncs ho han d'explicar. A veure, si té una ordre judicial i per tant està autoritzat per un jutge, és evident que és legal i està dins del marc. Jo crec que també tots som conscients que un Centre Nacional d'Intel·ligència ha d'investigar per mantenir la seguretat del país, no? I en aquest sentit són ells els que decideixen a qui investigar per tenir informació que creuen valuosa. No sé si en aquesta comissió, clar, jo no hi era, i estaria bé que les informacions no sortissin, perquè això, per això es diu d'afers secrets, doncs en allà m'imagino que s'hauran explicat els motius pels quals hi havia aquestes autoritzacions, no?
S'han dit que eren 100% polítics.
Han dit alguns diputats, suposo,
sí, clar,
no?
Clar.
Primer, que jo penso que quan un surt d'aquest, és a dir, té un deure, no?, que és de preservar la informació que se't dona, i per tant no explicar-la un cop surts per la porta, i segon, bueno, jo prefereixo, diguéssim, ser prudent en aquest sentit i esperar no, que públicament el govern també s'expliqui. Però jo dubto que amb un motiu polític un jutge autoritzi una escolta telefònica. Lo lògic és que ha d'haver-hi més motius, és a dir, amb això és que els jutges a més estan molt taxats, han de justificar jurídicament per què s'otorga el permís per escoltar un telèfon mòbil. És que és una cosa molt greu, i per tant motiu polític, no, dubto que un jutge et signi un motiu polític. Segur que estava justificat, no? Però en tot cas, jo no estava en aquella comissió, tampoc he escoltat el que deia a la directora general del CNI, però em sembla que sí. Els que s'han fet, si hi ha alguns que han estat fets dins l'ordenament jurídic, doncs ho haurem de respectar, encara que a alguns no els hi agradi.
En tot cas, clar, el fet de que tot això formi part dels secrets oficials, dels secrets de l'Estat, ens deixa en una situació molt complicada, perquè aleshores el que ens trobem és una especulació rere una altra especulació i una autèntica pluja, de fet una tempesta, no?, d'especulacions acusatòries en totes les bandes. Té molt difícil solució tot això, no?
Bueno, és que clar, primer, que un Centre Nacional d'Intel·ligència, les agències d'intel·ligència del món, clar, treballen amb informació secreta. Per què? Perquè intenten evitar atacs terroristes, assassinats, en fi, mal. Són operacions especials, operacions d'estat, que no es poden explicar, és obvi, perquè és que si no els estaríem donant pistes, no?, a l'enemic, diguéssim, no?, als dolents, per dir-ho així d'una manera molt senzilla. I per tant, doncs, bueno, ells són els que decideixen en funció dels perills que hi ha, doncs, quins són els telèfons, doncs, que s'han de seguir, no? Jo insisteixo, no he estat en aquesta comissió, si la directora del CNI ha dit que han tingut autorització per 20 telèfons, doncs serà perquè hi havia algun fonament que permetia, no?, o permetia al jutge, doncs, fer aquesta autorització. És que si no, un motiu polític, no m'ho crec que un jutge per un motiu polític permeti això, tenint en compte que al final estàs afectant drets fonamentals, no?, d'un ciutadà.
L'altre dia un exmembre del CSIC, en aquest programa, seia exactament la mateixa cadira que vostè ara mateix, em deia que tots els governs espien.
Jo, més que tot, no m'agrada la paraula espiar, tots els governs intenten tenir informació que els, no, que els hi permeti mantenir la seguretat en el seu territori, no? Es va espiar també a Merkel, sembla, amb el Pegasus, diuen que també a Macron, és a dir, també s'està donant per entès, no?, per part de l'àmbit independentista, que això ha estat el govern d'Espanya, o ha estat el CNI, o han estat òrgans interns. Bueno, ja ho veurem, deixem que s'investigui, no? I per tant, jo aquí també crec que s'ha de ser prudent. Però és obvi que també podria passar que això no fos per part de cap òrgan de l'Estat i que fos altres estats o organismes externs, és que no ho sabem. És a dir, qui va investigar la Merkel, no? O a Macron? És a dir, aquí hi ha molts interessos. Jo crec que estem, a més, enmig d'un moment molt difícil a nivell mundial i sobretot a Europa, amb una guerra entre Rússia i Ucraïna, una guerra que s'està estenent més del que voldríem, que comença a ser una guerra per les matèries primes. És a dir, tot el que està passant és gruixut i crec que hauríem de ser tots una mica prudents i deixar-nos també de tant en tant de mirar el melic.
I això ens porta a un altre punt, no? Ho dic perquè, fixi's, avui m'he hagut de menjar les meves paraules, ja li dic ara. Nosaltres sempre a la part final de la tertúlia establim una comunicació amb una persona d'aquelles que es passa tot el dia parlant amb persones del carrer, no? Un taxista, un cabrer, avui una perruquera. I ha estat molt interessant perquè justament jo deia, bé, portem 3 dies on normalment el que passa és que el tema del carrer es diferencia del tema que tenim a la tertúlia, dic que en aquests 2 dies no ha estat així, i justament avui sí que ha passat una altra vegada, no? Sí. Avui m'ha dit que la gent el que està és molt preocupada pels preus. El tema dels preus, no? Que aquí tenim un problema, més enllà de que no li traiem ni una mica d'importància a tot el que està passant, eh?
No,
però
no.
El tema dels preus, clar, és que després vas a comprar i has de pagar. I...
Clar, és que jo no dic que no sigui un problema greu, i ho és, i ens ha de preocupar, i hem de demanar que s'investigui, que hi ha una voluntat de fer-ho. Ara bé, quan un va posar benzina, malgrat aquests 20 cèntims, no?, que t'estalvies per litre, és molt car. És veritat que quan vas a fer la compra te n'adones que ha pujat els preus
molt,
moltíssim,
sí,
la inflació està per sobre del 8%, i la gent li preocupa això, per com arribo a final de mes, què passa amb la llum, que és veritat que ara, gràcies doncs, a aquesta negociació que va fer el govern d'Espanya, baixarà, però bueno, de moment està sent alta encara, no? Estem pagant rebuts alts. La gent li preocupa això, no? I jo també, hi ha molta gent que diu, bueno, escolti'm, els centres d'intel·ligència o aquest tipus d'agències que facin el que hagin de fer sempre dins la llei per mantenir i garantir la nostra seguretat, no? Amb això no vull dir res, vull que s'investigui i que sapiguem què ha passat i per què i per quins motius, no? Ara, permetrà que no li doni credibilitat al que diu un diputat quan surt de la sala i diu 100% polític. Bueno, m'agradaria, en tot cas, tenir una formació més feia fent, no?
Quan tornarem a veure, si és que la tornem a veure, la famosa taula de diàleg?
Bueno, doncs esperem que aviat, però... I quan abans... Nosaltres, clar, el diàleg és l'únic camí, això ho hem dit sempre. Creiem que el govern d'Espanya té una voluntat amb això molt sòlida. Ara bé, són ells, en aquests moments el govern de Catalunya, qui ha d'alguna manera frenat, no?, aquestes relacions amb el govern d'Espanya. Insisteixo, avui, per exemple, han vingut aquests Premis Nacionals d'Investigació i, per tant, doncs, bueno, veurem, segons com acabi aquest tema, si ells, doncs, d'alguna manera volen accelerar aquesta trobada.
Dèiem que vostè ve, efectivament, del Cercle d'Economia. L'altre dia es constatava, d'alguna manera, que el Cercle d'Economia, ahir, per ser més exactes, no té les millors relacions amb l'Ajuntament de Barcelona, concretament amb la senyora Ada Colau, no? Deien que, d'una banda, li van retreure directament el model econòmic de la ciutat i, d'altra banda, tornar a posar al damunt la taula el debat sobre el tema de l'aeroport de Barcelona, no? Vostè com viu tot això?
Bé, jo respecto molt, evidentment, el que opina tothom i els empresaris. No és una novetat que diguéssim, que no comparteixen la visió de Barcelona amb la senyora Colau. Nosaltres formem part d'aquest govern. Crec que han passat coses interessants també a la ciutat de Barcelona. Tindrem la Copa d'Amèrica a Barcelona properament i mantenim el mobile, estem tenint fires, torna a activar-se l'economia després d'aquests 2 anys molt durs de pandèmia, però és veritat que nosaltres som, amb Jaume Collboni al capdavant, els defensors de la Barcelona del sí, no? I que la Barcelona que vol aprofitar totes les oportunitats que vinguin, i per nosaltres l'aeroport ho és, no? Hem de treballar-ho bé, hem d'estudiar-ho bé, però com sempre hem fet les coses els catalans, és a dir, més sostenible que mai si pot ser, aprofitar les infraestructures existents, però hem de tenir unes infraestructures aeroportuàries adients al moment que vivim, no? En un món cada més globalitzat, si no estàs ben connectat, perds moltes oportunitats.
Què li diu aquella gent que assegura que el missatge del Partit Socialista ha quedat una mica fagocitat per formar part de l'Ajuntament de Barcelona i que, per tant, aquesta diferència que pot ser evident respecte a les polítiques de Colau, doncs, que ha quedat absolutament esvaïda?
Nosaltres el que diem és que un partit és una eina per transformar, no? És una eina per entrar a les institucions i des de les institucions transformar i canviar la realitat que t'envolta i no t'agrada. Nosaltres sempre pensem que és molt millor estar dins dels governs que fora, perquè des de dins és on pots transformar. Per això vam decidir entrar al govern amb Ada Colau, no? I, per tant, formar part del govern de l'Ajuntament de Barcelona, una ciutat molt important, sobretot en moments en els que a Catalunya tampoc estan passant masses coses i hi ha un govern distret o dispers, no?, amb altres temes. Ens va semblar que era important. A més, més a més portem la cartera, la responsabilitat de promoció econòmica, amb Jaume Collboni al capdavant, i ens semblava que era el millor, és a dir, que poguéssim nosaltres també fer la nostra aportació a aquest projecte. Evidentment, si guanyem les eleccions d'aquí un any i governem en solitari, farem coses diferents, segurament, però creiem sempre que és millor estar als governs, participar del canvi, que no mirar-t'ho des de l'oposició.
Guanyar les eleccions, diu. Segons el CEO, si hi hagués eleccions a Catalunya, les tornarien a guanyar, pràcticament amb un empat gairebé tècnic, amb Esquerra Republicana de Catalunya. És interessant veure, efectivament, com tot això que està passant pot acabar tornant a influir o no en l'opinió dels catalans. Té una mica de... com diria? D'expectació davant l'aparició d'aquest CEO, justament per veure si, diguem que, tant volum per part de la família independentista està tornant a fer créixer aquest sentiment?
Jo el que sí que crec que està creixent és les ganes dels ciutadans de normalitzar la situació, no? De deixar els crits, de deixar d'enganyar, de deixar de fer soroll que no ens aporta res, no? I que en el fons, i majoritàriament la gent s'ha donat compte que necessitem que passin coses a Catalunya, no? I jo crec que aquest to de Salvador Illa, de construir, de sumar des de l'oposició, de no cridar, d'intentar sempre ajudar, crec que és el que al final la gent vol, no? I per tant, aquí nosaltres hem ofert 43 pactes a Pere Aragonès, no? I li votem decrets llei que presenta el Parlament que afavoreixen els ciutadans, coses que no ha fet Esquerra Republicana allà, que va votar contra la reforma laboral, no? I ara hem vist les dades d'abril espectaculars. Si nosaltres sempre que sigui a favor dels ciutadans, hi som, per això creiem, i a més a més, com que donem moltes voltes per Catalunya, no? Ara com a govern alternatiu, que anem molt a moltes ciutats a conèixer la realitat, ens adonem del que vol la gent, és això, que sumem, que fem acords, sobretot per ajudar-los, no? Per millorar les situacions. I, sincerament, nosaltres creiem que la gent està amb això, cada vegada més amb això, i no tant amb l'altre, no? I l'última enquesta ja ens donava una mica més de diferència de la que havíem tingut l'any passat amb Esquerra Republicana, no? I tant de bo això vagi a més, perquè, home, el que a nosaltres ens agradaria, com és normal, és governar i poder transformar i poder aprofitar totes les oportunitats.
Creu que tornarem a veure aviat, li pregunto, un president de la Generalitat socialista?
Doncs jo espero que sí, que Salvador Illa sigui aviat el president de la Generalitat.
Sí, parlem de la modificació de la llei de política lingüística, que està encallada. Està encallada, no? Com està aquest tema?
Bueno, aquest tema està en la llista dels temes que s'han d'interessar, diguéssim, per anar al ple del Parlament. És veritat que nosaltres teníem interès en que això es portés fa un mes. Junts per Catalunya ens va demanar temps per poder-ho acordar amb més entitats i poder arribar a un consens més gran. Hem donat més temps, però és veritat que el temps, aquest marge, s'acaba i, per tant, jo crec que al proper ple, diguéssim, d'aquí 15 dies, això s'haurà de debatre ja, i Junts per Catalunya haurà de veure, doncs, si utilitza com a arma llancívol això entre les seves diferents divisions o ajuda l'escola catalana a donar-li estabilitat, no?
Com està veient el tema Junts per Catalunya?
Nosaltres respectem molt el que passa a les altres formacions polítiques, no? Com és obvi, a nosaltres el que ens agradaria és que, bueno, que com tots els partits, al final, no? Que després d'un congrés surtin més forts i surtin més consolidats i surtin no, d'una manera més estable, home, perquè sempre un partit, els partits han d'ajudar a construir, no? I per tant, si Junts surt més forta, surt més sòlida, també ajudarà a fer millors acords. És que clar, amb el català van fer un acord i a les 5 hores van desdir, això no es pot passar, no? Un partit fort ha de poder mantenir els seus acords fins al final, no? Yeah. I per tant ens agradaria que aquest congrés i aquest procés que inicien serveixi per consolidar-los i per enfortir-los, clar.
Ha estat molt interessant, i em ve parlar aquí al programa, la creació d'aquesta comissió d'investigació sobre els abusos sexuals a l'Església. Inicialment havia de ser així, més tard, justament per vostès i també per Junts, no?
Sí.
Es va ampliar el tema de la investigació, no? A altre tipus de...
Bueno, el lleure, l'esport, no? Hem conegut també casos preocupants en altres àmbits i ens semblava que no calia només focalitzar en l'Església, tot i que, evidentment, hi ha abusos a l'entorn de l'Església i que, a més, han sigut molt greus i en fi, s'han descobert des de fa ja alguns anys, però també en altres àmbits. Llavors, ens semblava que podíem obrir una mica el ventall i poder-ho, d'alguna manera, estudiar tot en aquesta comissió d'investigació. Tenint en compte, també val a dir que tenim els instruments que tenim en el Parlament per investigar. Jo he format part de comissions d'investigació i quan han acabat m'he quedat amb una sensació de, bueno, no sé si hem arribat al fons de l'assumpte, perquè moltes vegades els compareixents no tenen per què explicar la veritat, no tenen per què donar tota la documentació que els hi demanes, és a dir, que al final la nostra capacitat és relativa, no? El millor, quan hi ha casos d'aquests, doncs és portar-los a la justícia, que els jutges s'hi poden investigar. Ara bé, aquest tema és un tema, bueno, que ha preocupat molt, hem rebut moltes famílies al Parlament i ens semblava, doncs, bueno, que calia fer-la, però ampliant una mica, doncs, el focus, no?
M'estava venint al cap una frase de Francesc Torralba l'altre dia, em va semblar interessantíssima, no? Deia, algú la recordava, no? Deia, fins on estem preparats per aguantar fins a quin punt de transparència? Demanem molta transparència? Hauríem de ser més transparents? La política hauria de apropar-se més a la gent, parlar més al llenguatge de la gent? Com està vivint? Perquè estem en un moment com molt, molt, tot plegat és molt histèric, no?
Jo crec que hi ha molta transparència, les administracions han fet molts esforços per ser transparents, i que hi ha molta informació a les pàgines web, a les xarxes, i els polítics són molt més propers del que eren als anys 80, segur, eh? Vull dir que això estic convençuda. Jo sempre dic que els polítics al final són persones normals, no? I per tant, doncs, com a tals, tenim una relació doncs, molt propera amb el ciutadà. Es pot ser més transparent? Doncs, bueno, sempre segur que es pot anar més, però jo crec que, en fi, hem fet una evolució molt important a les institucions, eh? I fins i tot amb algunes coses, doncs, ojo, no? També perquè donem informació nostra privada, també que déu-n'hi-do, eh? Que també es podria qüestionar. Però, bueno, si és en bé de que el ciutadà tingui la garantia de que els polítics, doncs, escolta'm, són un honestos, que és evidentment el que hem de ser, doncs endavant, no? Però vaja, jo crec que hem arribat a un nivell de proximitat i de transparència important. Sempre hi ha polítics de tot i evidentment aquí cadascú té una mare i un pare. Però jo crec que Déu-n'hi-do. I potser sí que és veritat que algun ciutadà pugui pensar, miri, prou, no vull saber tantes coses, no? Perquè al final voto cada 4 anys perquè vostès em governin, prenguin les millors decisions i si no m'agrada com les han pres, ja el canviaré el vot d'aquí 4 anys, no? I per tant, ja que a vegades bueno, és difícil, no? Saber on està el límit, la
Déu-n'hi-do, hem d'acabar amb com hem començat, que és el gran tema d'aquests dies. Com, és molt difícil fer política ficció en un tema com aquest, que van apareixent cada dia, dades rere dades. Té una solució molt difícil, això, no?
Té una solució difícil perquè és veritat que estem parlant d'un cas, d'un presumpte espionatge, on hi ha una agència d'intel·ligència que no pot explicar moltes coses perquè, evidentment, clar, fan operacions d'estat on treballen amb informació que ens ha d'ajudar a garantir la nostra seguretat, i tot plegat és un sense sentit, a vegades, també, no? Molt contradictori. Però, vaja, nosaltres el que volem és que s'arribi fins al final, que sapiguem qui espiat, per ordre de qui, amb quins interessos, amb quins motius, i bueno, i s'arribi fins al final, i a partir d'aquí, doncs, si s'ha de prendre decisions, es prenguin, no? Però bueno, avui hem sabut, per exemple, que el ministre Marlaska també l'havien intervingut al telèfon, no crec que hagi estat al CNI, no? Vull dir que veurem què hi ha aquí darrere, no?
Vostè parla tranquil·la per telèfon?
Miri, jo parlo tranquil, per telèfon no tinc cap problema, i a més he pensat, bueno, doncs si algun dia algú m'està escoltant, doncs espero que sigui per la meva seguretat. En fi, tampoc tinc res que amagar, així que miri, escolti, que si m'escolta que rigui.
Saps? Molt bé. Alicia Romero, li agraeixo moltíssim que hagi vingut avui al nostre programa. De veritat que teníem ganes de tenir una estona així parlant amb vostè i com fem amb tothom, no?
Sí, sí, però, tant i tant.
Tenir la seva visió sobre aquest complicat moment que ens ha tocat viure uns i altres. Ha estat un plaer, de veritat, moltíssimes gràcies.
El plaer ha estat meu, moltes gràcies per convidar-me, i qualsevol dia que vulguin que torni, doncs aquí estaré.
Serà aviat, no ho dubti pas. Moltes gràcies.
Molt bé, gràcies a vosaltres.
Fem una petita pausa, arribem just al punt mig del nostre programa, 4:45. Ara de seguida ens allunyarem una mica de tot l'àmbit de la política, de l'escàndol, de l'espionatge, i entrarem en el món de la diversió, del cinema, del teatre.
Que bé, eh? Podria haver tocat aquest tros, eh?
Si es vol quedar una estona... Ara, mira, allà tenim l'Eduardo de Vicente. Si es vol quedar una estona, serà benvinguda.
Bé.
Quina és l'última pel·li que ha vist? Si és que ha tingut temps de...
Pues l'última pel·li em sembla que va ser El buen patrón.
I què tal?
Em va agradar, vaig riure molt. Bardem és un gran actor.
Sí, haurem d'anar a veure el Carràs, eh?
Sí, no l'he vist, haig d'anar a veure. Sí,
les crítiques magnífiques.
Sí, tant que sí.
Alicia Romero, moltes gràcies.
Gràcies a vosaltres.
Fem una pausa, tornem de seguida. Ràdio Estel, això és el Tot anirà bé.
Ràdio Estel.